Escoltes El Consum Més Pràctic, el podcast de l'Agència Catalana de Consum.
Benvinguts a un nou capítol del Consum Més Pràctic aquí a Ràdio Ciutat de Tarragona en aquesta època estival, doncs, que coincideix amb un augment, no, de la contractació de serveis relacionats amb les vacances i també amb els viatges, i per tant són més habituals les incidències relacionades amb el transport aeri, també amb els allotjaments turístics, per exemple. L'Agència Catalana de Consum, precisament, doncs, ofereix informació i assessorament a les persones consumidores pel que fa, doncs, als seus drets i també davant de qualsevol controvèrsia. També ofereix mecanismes extrajudicials voluntaris i gratuïts com la mediació i l'arbitratge de consum. I per ajudar-nos a resoldre'ns, doncs, avui ens acompanya i saludem a la inspectora de consum, Marta Rey. Benvinguda, moltes gràcies.
Bon dia, Adrià.
Doncs nosaltres estem, Marta, doncs ja molt a pocs dies, no, de les eleccions generals del 23 de juliol. Volem començar, doncs, plantejant una qüestió relacionada, doncs, precisament amb aquesta convocatòria electoral. Què podem fer aquelles persones, doncs, que ja tenien contractada, no, alguns serveis relacionats amb algun viatge, amb algunes vacances coincidents, doncs, ara amb la data electoral, però que els resulta, doncs, que han estat cridades a formar part d'algunes d'aquestes meses electorals i es troben amb aquest dilema?
Doncs sí, si hem tingut la mala sort de que ens toquen a la mesa electoral, el primer que hem de fer és presentar al·legacions a la Junta Electoral de la nostra zona, i sobretot el que hem d'acreditar és que aquest viatge ja el teníem contractat abans de la convocatòria de les eleccions. També hem d'acreditar que les dates del nostre viatge coincideixen amb el dia de les votacions. I també, per últim, hem d'acreditar els perjudicis econòmics que tindríem en cas d'haver de cancel·lar aquest viatge. És a dir, si per exemple havíem ja contractat un vol, un allotjament, i el fet de cancel·lar-ho ens perjudica econòmicament, doncs també posar-ho a les al·legacions. Després pot passar que la Junta Electoral no ens accepti les al·legacions. Exacte. Llavors, el que hauríem de fer és presentar una reclamació a l'empresa o a empreses amb les que haguéssim contractat el viatge i, sobretot, demanar-los o la devolució dels diners o un canvi de dates o, per exemple, un val per poder viatjar més endavant. I sempre que fem una reclamació a una empresa, l'hem de fer de manera que quedi constància. És a dir, pot ser amb un correu electrònic, un full oficial de reclamacions, o formulari web, una trucada de telèfon que ens donin un número d'incidència.
Per tant, si la Junta no accepta les al·legacions, s'hauria de fer aquesta reclamació, però si és l'empresa la que no dona una resposta satisfactòria a aquest perjudici.
Sí, si llavors l'empresa passa 30 dies i no ens dona cap resposta, o bé la resposta que ens dona és desfavorable, el que hem de fer és presentar una reclamació a l'organisme de consum del nostre municipi o comarca. També podem presentar la reclamació a través del nostre formulari web, que està a la pàgina web de l'Agència Catalana de Consum, és consumgencat.cat. I recordar també que els procediments de reclamació els tramitem mitjançant mediacions o arbitratges, i són sistemes de resolució de conflictes extrajudicials totalment gratuïts i voluntaris per les dues parts.
Mm-hmm. Aprofitant que parlem de viatges, també què tindríem que tindre en compte a l'hora de fer un viatge, que a vegades planifiquem tot, però hi ha detalls que a vegades ens deixem de banda. Quin consell podríem donar en aquest sentit?
Doncs, mira, des de l'agència podem aconsellar, per exemple, abans de contractar un servei, doncs sempre mirar-nos les condicions del servei que ens estan oferint. En aquest cas, en un viatge, doncs, per exemple, mirar quin tipus d'allotjaments ens ofereixen, no? Potser les categories dels hotels o apartaments, els horaris dels transports, perquè potser a nosaltres no ens agrada viatjar en hores molt de matinada. Per exemple, si necessitem per anar a un país un visat, doncs ens han d'informar de tot això. Sempre ho hem de tenir abans de contractar. Tota aquesta informació l'hem de tenir abans. També hauríem de mirar què inclou el preu que ens estan oferint, perquè hi ha molts cops que, mira, per exemple, en creuers, és habitual que els creuers no incloguin les begudes. Llavors hem de mirar doncs, si s'inclouen les taxes, les begudes, potser tampoc t'inclouen el trasllat des dels aeroports fins a l'allotjament, etc. I per últim, molt important, també mirar les condicions de cancel·lació que ens ofereixen, perquè si, sobretot si no estem molt segurs de si volem contractar aquell viatge, doncs potser ens ho volem pensar i les condicions poden ser molt diverses. Podria ser que ens retornin els diners íntegrament, podria ser que ens penalitzin econòmicament, pot ser que potser ens ofereixin un canvi de dates. És per això és molt important de veure-ho això abans.
Mm-hmm. Moltes vegades quan contractes no, un viatge, una escapada, una estança, també et surt l'opció de si vols afegir o contractar una assegurança. Això seria un bon plantejament o seria un cost afegit innecessari?
Clar, tot depèn de quin és el motiu que a nosaltres ens interessa tenir com a assegurat, diguéssim. O sigui, pot ser que amb l'empresa que estiguem contractant el viatge, sí, ens ofereix una assegurança, totes les companyies aèries o agències ens ofereixen una assegurança, però potser els motius que ens interessen no estan inclosos, llavors no ens val la pena contractar aquella assegurança. També podem contractar una assegurança més feta a mida, entre cometes, per nosaltres, i la podem contractar en una companyia asseguradora, en una altra agència de viatges, i llavors, doncs, així, si hem de fer servir l'assegurança de cancel·lació, doncs tenir clar que el motiu que ens interessa doncs, està inclòs. Per exemple, hi ha moltes assegurances que els temes de les pandèmies no inclouen, o temes de fenòmens meteorològics, per exemple, tsunamis, terratrèmols, etc. I per últim, recordar, sobretot, que si l'empresa és la que cancel·la el viatge, òbviament els consumidors tenim tot el dret a demanar que ens retorni la totalitat de l'import d'aquell viatge.
Uh-huh. D'altra banda, una altra pràctica cada cop no, més habitual és la reserva d'allotjaments turístics per internet. Quines precaucions cal que tinguem en aquest cas? Perquè moltes vegades és allò que tenim que tindre una mica cura, no? També del...
Sí, sí, sí. Quan contractem allotjaments, ja sigui per una pàgina web o per una aplicació, sobretot hem de mirar que les pàgines siguin segures, de confiança.
Que siguin fiables. Que...
Exacte, sí. Per exemple, mirar opinions, ressenyes que hi hagi a internet o preguntar a familiars i amics si ja han contractat amb aquella pàgina web o amb aquella aplicació. Després també és important que comparem en un allotjament, doncs mirar els preus, si els preus de la zona són tots molt més alts que aquell allotjament que estem mirant, si hi ha molta diferència de preu, segurament pot ser una estafa. Llavors no ens fiem de xollos, entre cometes, que puguem trobar en segons quines planes web o aplicacions. Val. També és molt important que a l'hora de fer alguna gestió o pagament sempre ho fem tot a través d'aquella plataforma o pàgina web, perquè si per exemple el propietari de l'allotjament ens diu que fem el pagament per transferència bancària o per Bizum, hem de desconfiar, perquè després pensem que si volem reclamar, si passa qualsevol cosa i podem reclamar, aquella empresa, pàgina web, no es farà responsable.
És molt important saber a on enviem els diners i a on fiquem les nostres dades personals, les nostres comptes bancàries. Us arriben moltes reclamacions, moltes queixes, molts consumidors que es troben amb aquest tipus d'estafes, amb aquestes problemàtiques?
Bueno, moltes no, però sí que n'hi ha. Sí que n'hi ha. Mira, la setmana passada mateix va venir un noi a l'oficina que vam atendre i justament li havia passat això. I havia llogat un apartament per aquí a la Costa Daurada i havia fet un pagament per Bizum. I quan va arribar no hi havia cap apartament.
Déu-n'hi-do, clar, avui en dia pensem que el Bizum, per exemple, també és una forma més de pagament, però sí, s'ha d'anar molt, molt en cura. A l'estiu, malauradament, també són més freqüents les incidències relacionades amb el transport aeri. Quina protecció tenim com a consumidors en aquest cas?
Doncs mira, hem de saber que en l'àmbit europeu, Unió Europea, hi ha un reglament que ens protegeix als consumidors i que reconeix uns drets a l'hora de una cancel·lació d'un vol, un retard o una denegació d'embarcament, que és el que diem overbooking, no? quan la companyia aèria ven més seients de la capacitat que té l'avió. Llavors, quan ens passa això, sobretot ens hem d'informar molt bé dels drets que tenim per poder reclamar a la companyia aèria i seguir els tràmits pertinents.
Doncs de fet, en el proper capítol, en el proper espai de consum, tractarem doncs amb més detall totes aquestes incidències relacionades precisament doncs amb el transport, aeri. Mentrestant, doncs trobareu més informació sobre com exercir els vostres drets en la web de consum.gencat.cat i també a les xarxes socials de Consum.cat. Nosaltres agraïm Marta Rey, doncs inspectora de l'Agència Catalana de Consum, que ens hagis acompanyat, que ens hagis donat doncs molts detalls i consells sobre aquests camps, els viatges, també les relacions amb si ens ha tocat o no doncs a cobrir alguna mesa electoral i què hi podem fer al respecte si ja teníem alguna contractació en marxa. I com dèiem, doncs ens retrobem a la propera. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
A vosaltres també. Gràcies una vegada més per la vostra atenció aquí en el Consum Més Pràctic. Ja sabeu que trobareu tots els capítols a www.rctgna.cat. Fins la propera.